Doncs el passat 17 de febrer, el periòdico, a la contraportada del periòdico sortia una entrevista amb una sitgetana, amb la Sara Camps. La Sara Camps feia poc que havia tornat de Grècia a treballar doncs, en els camps de refugiats que hi ha allà. La Sara és professora de secundària i integrant de l'equip de govern de l'Escola Pia de Catalunya. I ara està a punt de tornar a marxar cap allà. Nosaltres ens vam esperar allò després de Carnaval perquè per poder parlar amb ella i gairebé no l'enxampem, Sara, bon dia.
Molt bon dia.
Vas estar a Grècia? Quan vas estar a Grècia?
Vaig estar a Grècia del 19 de gener, vaig estar 3 setmanes, les últimes setmanes de gener i principis de febrer.
Uh-huh. I per què vas anar a Grècia?
Bueno, vaig anar enviada des de l'Escola Pia de Catalunya, uh-huh. perquè des de la circunscripció europea de l'Orde de l'Escola Pia s'ha demanat a la província de Catalunya doncs que comencem a engegar un projecte per actuar en zones on, a Europa on hi hagin emergències de caire humanitari i educatiu. Llavors m'hi vaig desplaçar després d'estar treballant-ho des de Barcelona, però veient que les coses eren molt complicades d'organitzar des d'aquí, en tornada a Nadal doncs vam decidir que s'havia d'anar sobre el terreny i aquest va ser el motiu del viatge, no? Desplaçar-me personalment a Grècia i contactar ja amb organitzacions i amb persones doncs, que ens poguessin ajudar a organitzar un projecte educatiu a Grècia.
A veure, has dit, des d'aquí era difícil, perquè allò és un caos?
Allò és un caos. Grècia, o sigui, com a país, està passant per una crisi econòmica molt, molt més gran, diria, que la que estem passant nosaltres o els pitjors moments de la crisi d'aquí. Es nota als carrers, es nota la cara de les persones i al mateix temps ha rebut una massiva arribada de refugiats, cosa que els ha desbordat encara una miqueta més, no? Llavors, des de Grècia han fet el que han pogut i des de la resta de països d'Europa i d'Estats Units i d'Austràlia, de tots els països que ens puguem imaginar, han anat arribant ONGs i persones a títol individual que han intentat col·laborar i ajudar i, bueno, s'ha convertit allò en una miqueta d'embolic fins al punt que el govern grec, des de l'any passat, ha pres mesures una miqueta més fermes en el tema i ara al nivell burocràtic és molt complicat començar a engegar un projecte allà. No? Uh-huh.
Però ho han fet a fi de bé, en aquest sentit.
Sí, evidentment. Tothom,
si tothom vol ajudar alhora, malament.
Tothom vol ajudar alhora i hi ha hagut moments, sobretot a les èpoques d'estiu, que no? Doncs a nivell individual agafes la teva motxilla i te'n vas 10 dies, 3 setmanes que tens d'estiu a ajudar i això està molt bé, tots ho fem amb la millor de les intencions, però sí que han aconseguit que fos una miqueta caòtic. No? Llavors, la situació ja és molt canviant, la situació dels refugiats i la situació que viu Grècia, en la qual cosa es fa molt difícil preveure què passarà d'aquí un mes, i d'aquí 6 mesos, d'aquí un any, no sabem com estarà la situació, i això, junt amb els problemes de comunicació, de que sí, que no, doncs feia pràcticament impossible poder quadrar qualsevol cosa des d'aquí. No?
Uh-huh. A on vas anar?
El viatge o l'estada allà va tenir dues parts, la primera part a Lesbos i la segona part a la zona de Tessalònica, a la zona del nord, no per treballar específicament a Tessalònica, sinó per conèixer la situació que hi havia a prop d'Idomeni, anem a dir, als voltants de Tessalònica i prop de l'antic camp de refugiats d'Idomeni. Dic antic perquè en aquest moment està desallotjat, que no vol dir que d'aquí poc tornem a veure el ple, però ara mateix doncs, els refugiats s'han desplaçat a pisos, a cases, els estan desallotjant.
D'acord. Són dues situacions molt diferents, la que es veu a Lesbos, que és, entenem, el lloc on arriben primer gran part d'aquest contingent de refugiats que entra a Grècia, i la part ja més del nord, és a dir, els que ja s'han anat desplaçant per la península i que tampoc es volen quedar allà, sinó que volen saltar cap a la resta d'Europa.
Sí, són dues situacions molt diferents. Pensem que a l'arribar a Lesbos aquestes persones porten alguns anys de trajecte.
Uh-huh.
Fet un mix de viatge i trajecte. De viatge, no? De trajecte. Han patit molt els seus llocs d'origen, han patit molt per arribar fins a la costa turca i alguns han hagut de passar anys a la costa turca fins a aconseguir els diners suficients doncs, per pagar-se aquest trosset de mar que separa Turquia de les costes de Lesbos. No? Pensem que estem parlant de 6 quilòmetres a la part nord i de no arriba a 16 a la part sud. Vull dir, està molt a prop. Tu estàs a la costa i veus perfectament Turquia just al davant. No? quan arriben aquestes persones, arriben en primer lloc, després de tot el que hem viscut, doncs, espantades, han hagut de ficar-se al mar de nit, han hagut de passar, bueno, tota la por, tot el pànic que ens puguem imaginar, han estat en mans de traficants, han hagut de gastar tot el que tenien i més, han hagut de fer qualsevol cosa per aconseguir-ho, i quan arriben, si és que arriben, si arriben pel seu propi peu, anem a dir, perquè hi ha diverses opcions, que arribin o que t'interceptin en mar, no? Si arriben a la costa i són rebuts o bé per la policia o pels grups de rescat, jo penso que molts tenen la idea de que ja estan, ja ha arribat a Europa, ja està, no? Ja pot respirar tranquil. I de cop te n'adones, doncs, que no és tan fàcil, no? Arribes a sí, estrepitjat terra europeu, de fet ja estàs com salvat, no?, segons el seu punt de vista, però no és així. Uh-huh. Llavors ara els hi queda, doncs, assumir que el procés que inicien ara també pot durar anys, que no tindran l'estatus d'asil tan ràpidament, que potser no el tindran mai, que potser seran deportats i que potser els hi queden mesos o fins i tot anys a l'illa de Lesbos abans de començar a ser mobilitzats cap al continent. Uh-huh. Això fa que aquestes persones, doncs, passin primer per
un xoc emocional, gairebé, no?
Molt bèstia, exactament. Per un xoc que els porta, doncs, a enfadar-se, a deprimir-se, a rebel·lar-se, no? I a no entendre una mica el que està passant. Això pel que fa a Lesbos. Clar, un cop ja estàs al continent és que ja has passat aquesta primera part, no vol dir que la teva vida sigui fàcil en absolut, però algú em va dir, i abans de marxar, i estic d'acord, que Lesbos era com el nivell 0 i potser Tessalònica era el nivell 3, no? De 10. I sí, un cop estàs allà ho veus així, no? A Lesbos arribes sense absolutament res, però penses que estàs a Europa i te n'adones que sí, l'Europa no et rep com tu esperaves. I un cop ja estàs al continent, doncs ja estàs fent via, no? En certa manera. No tens els papers potser assegurats, no potser trigaràs o no arribaràs mai al teu país desitjat, que normalment és Alemanya o Suècia o països del nord, però ja estàs en procés, mentre que Lesbos o qualsevol de les illes d'arribada, doncs la situació és molt més crítica.
Uh-huh. Com poden sortir de Lesbos?
Poden sortir de Lesbos si des de... Si se'ls comença si es comença el procés per ser refugiats, no? Si tu per ser refugiat has de demostrar, és la diferència entre refugiat i immigrant, no? Uh-huh. Que pot ser immigrant econòmic o que sigui. Doncs has de demostrar que realment estàs aquí perquè la teva vida corria perill. O sigui, perquè t'estaven caient bombes a casa teva, perquè havien matat algú de la teva família, vull dir, ho has de demostrar d'alguna manera, no?
Però no serveix ser sirià per demostrar això?
No serveix. Hauria de servir, però sí, és una bona pregunta. Et començaran a fer preguntes d'exactament de quin punt de Síria surts. Tu, si has tingut la sort d'arribar amb alguna cosa i ho pots demostrar perfecte, evidentment la immensa majoria de gent arriba amb el que porta posat i a la platja li canvien la roba, és a dir, surts de la platja sense absolutament res propi.
No hi ha papers, no hi ha passaports,
no hi ha
en
res,
la majoria dels casos.
En la majoria, potser que algú el porti amb una funda de plàstic i guardat per on sigui, però la majoria de gent arriba totalment indocumentada. Primer has de demostrar qui ets, que això ja és,
ja
demostrar qui ets, demostrar d'on ets, i si no tens, doncs, documents que ho puguin assegurar, doncs et fan preguntes molt concretes. Dius, no, jo vinc de la ciutat d'Alep. Va, vostè en quin barri vivia? I què va passar tal dia? I què va passar per intentar...
Esbrinar que no estiguin dient mentides.
Exacte. Pensa, de fet, si ets de Síria, no ho tens assegurat, però ho tens una mica més fàcil. Si vens d'altres països, ho tens més complicat. Països com... Argèlia, Pakistan, Eritrea. És que, vull dir, pensem en els sirians, però és sorprenent la quantitat de gent i els viatges de quilòmetres, de milers de quilòmetres que fa la gent per arribar a les costes turques.
Però, no sé, estic pensant en un algerià, no li seria més fàcil buscar una altra via que anar-se'n fins a Turquia per saltar per Lesbos?
Sí, 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 definitivament. Però hi ha gent que arriba, sí, sí, pensem en la via, bueno, per Líbia, no?, o fins i tot per arribar a la península, no? Evidentment, però allà et troba gent que ha creuat per Turquia que venien de llocs tan llunyans com Camerún o Bangladesh.
Mare de Déu.
Llavors, això tampoc facilita les coses, perquè pensa que...
Si un senyor ve del Camerún, segur que només pel color de la pell ja no és sirià.
Ja no ho és, ja ho té una mica més complicat. Correcte. I ha de demostrar que el Camerún, la situació feia que ell i la seva família o ella i la seva família visquessin en perill. Si no, uh-huh, tens grans números de que et tornin a enviar cap al Camerún, no?
Uh-huh.
Pensem que quan arriben a Lesbos, un cop rebuts a la platja o un cop baixats de la barca de la policia grega o de Frontex, aquesta policia europea, no, diguem-ne, tots van a parar al mateix lloc, van a un centre que es diu Moria, un centre que és un centre de registre, de fet és un camp de refugiats molt gran, que es diu Moria, que té capacitat per a 3.500 persones i que en l'actualitat n'hi havia més de 5.000. Amb molt males condicions, amb un hivern molt fred que ha fet aquest any, recordem que les imatges que sortien de gent congelant-se, no?, amb tendes, i la convivència ja és molt complicada perquè es reuneixen persones, hi ha 5.000 persones de procedència diversa. Sí, hi ha molta gent de Síria, hi ha molta gent d'Afganistan, però hi ha gent d'altres països, i la convivència a vegades, el que dèiem, no?, l'estat emocional és molt, molt complicat, i bueno, les dificultats i les baralles són constants.
I tothom vol el mateix, i quan tothom vol el mateix hi ha competència per allò que vol tothom.
Evidentment, sí, sí, sí. Estan agrupats com per procedència, però això tampoc assegura que tot sigui més tranquil, però hi ha casos de que hi ha baralles i... Bueno.
Quina és l'actitud de les autoritats gregues davant d'aquesta allau sobrevinguda, de la qual no en tenen culpa, però han d'afrontar?
Sí, realment jo penso que no tenen culpa i que prou han fet. No sempre es pot fer més, però jo penso que la manera com ho han gestionat i com ho han rebut, partint de la seva situació econòmica i social actual, la veritat és que jo crec que és admirable en certa manera. Evidentment es pot fer molt més. Grècia està rebent, bueno, govern grec, no? Les autoritats gregues estan rebent fons europeus per gestionar tot això, es pot fer més. La situació en camps, perquè això parlem com a nivell macro, però quan parles en camps que són portats per grups militars o per policia, clar, allà hi ha maltractaments, allà hi ha tot el que ens puguem imaginar, no? D'un camp de refugiats, no tots, però per exemple els que hi ha a les illes, quan arriben, doncs es parla molt de maltractament, de menjar molt dolent, de falta d'higiene, de falta de llum, de que es moren de fred, això és cert. Per exemple, Lesbos, jo penso que és una illa molt petita, és una illa una mica més gran que Menorca i que s'ha vist totalment desbordada, i sí que cal remarcar, doncs, que la immensa majoria de gent ha fet ho han tomat amb una naturalitat i fins i tot ajudant a les persones que arribaven, doncs, que a vegades et planteja si d'altres llocs hagués passat el mateix, no? Llavors jo penso que el govern grec està absolutament desbordat, que ha fet el que ha pogut i que ara es veu encara més desbordat perquè la previsió és que això no s'aturi, i que des d'Europa doncs no n'hi ha prou, teniu aquests diners, no?, i gestioneu com vulgueu. Evidentment corrupció n'hi ha aquí ni allà, dels diners que arriben, doncs no sé quina quantitat, però aquests diners no van a parar on han d'anar a parar, això ens ho podem imaginar, però jo crec que encara ho han mantingut d'una manera
digna
a la seva, com bonament han pogut. De fet, després, el que diem, no?, la gestió la fan persones, i les persones, doncs, entra el tema de la corrupció, entren altres temes, no?, depèn de cadascú. Però jo penso que Grècia ha fet el millor que ha pogut en aquest cas. Ara estan entrant també en l'àmbit educatiu, intentant que tots els refugiats vagin a l'escola, cosa que és impossible perquè no hi ha places i és un caos, si vols en parlarem ara, no? Però ja ho intenten, però jo penso que estan totalment desbordats. És a dir, primer van poder mig assumir, ara jo penso que és inassumible, no? Han fet el que han pogut, però si no hi ha més ajuda de l'exterior no podran mantenir-ho.
Vam llegir fa un temps, ara comentaves, amb l'hivern cru que hem tingut, que van traslladar molts refugiats de camps de refugiats a pisos, el que, òbviament, és millor, perquè és millor estar en un pis que en una tenda de campanya, però que aleshores els hi ha suposat un cert desarrelament, perquè els ha tret els referents que sí que tenien quan estaven en una tenda de campanya. Per tant, tot és dolent, en el fons.
Tot és dolent. O sigui, estar en un camp de refugiats i viure en tendes de campanya és dolent, evidentment. Amb aquest hivern tan dur que ha fet, doncs, ha causat morts, no?, per pulmonia, per incendis, no?, perquè intentaven escalfar-se fent un foc i s'encendiava la tenda, per tant això evidentment s'havia de canviar, però sí que és cert que el moure els refugiats com a grups de persones a repartir-los per diferents poblets, doncs sí que crees aquest desarrelament. El que estan sorgint, jo penso que afortunadament, són uns centres comunitaris que el que ofereixen és aquest punt de trobada, no? Centres comunitaris que ofereixen doncs, un espai, unes activitats, bueno, sobretot un espai físic també, un espai físic perquè se'ls sentin propi i puguin anar, reunir-se, fer celebracions, es fan classes pels nens o pels joves, també classes pels adults, si volen, d'anglès o d'alemany o de grec, i és un punt de trobada, i això és el que està sortint en molts d'aquests... dels pobles o per les zones on han estat desallotjats aquests uh-huh. refugiats. També és cert que, i m'agradaria equivocar-me, s'han desallotjat perquè hi havia aquest hivern tan fred, però ara ve la primavera. No ho sé, on hauríem de tornar a parlar a l'octubre de si tornen a estar plens aquests camps o no, uh-huh. perquè si no deixa d'arribar gent no podran assumir-los en pisos segur.
Quin és el perfil d'aquestes persones que arriben? Perquè s'ha parlat molt, a veure, Síria, malgrat ser una dictadura, era una societat relativament benestant en el, i per tant es parla molt d'aquesta gent del que aquí entendríem com a classe mitjana, gent amb estudi, gent amb carrera, doncs, persones benestants que han de fugir de les seves llars i que, clar, que han de cercar una bona, o sigui, una nova vida a Europa, o que cerquen una nova vida a Europa i que per tant tenen uns coneixements per poder aportar alguna cosa. Quin és aquest perfil que hi ha als camps?
Especialment la gent que ve de Síria, i diria que d'altres llocs també, són gent que portava una vida, doncs jo sempre ho dic, no? Pues com la nostra, no? Que han tingut l'opció d'estudiar, la majoria, els nens i nenes anaven tots a l'escola, els joves també, molts havien anat a la universitat i tenien doncs, bueno, petits negocis o tenien la seva... Hi ha metges, hi ha enginyers, el que ens imaginem. És com si ens passés a nosaltres ara mateix. Jo sé, poso sempre aquest paral·lelisme, no? És com si passés aquí i tots haguéssim de marxar, no? Com nosaltres. Això fa que aquí tinguem la imatge de que els refugiats, per exemple, demanen coses i aquestes persones no es passen el dia demanant coses. Ells portaven una vida semblant a la nostra, no? Perquè sempre em pregunten, Sara, què et demanaven? No demanen res, no? Que ho expliqui, res més. No demanen res, perquè tenim aquest punt de vista, no? De ser aquests pobres... Bueno, algú potser sí, però si han aconseguit sortir, si han aconseguit fer tot aquest viatge fins a la costa turca, és perquè tenien mitjans per fer-ho. Pocs o molts, i se'ls hauran gastat tot. Ho han hagut de deixar tot, han deixat la casa, han deixat el que no podien prendre, però amb els diners que tenien han pogut fer aquest viatge, han hagut de pagar aquesta travessa marítima que pot costar 800, 1.000, 1.500 euros per persona. Vull dir, si ets una família de 6, ves comptant, no? Per tant, tot això ho han hagut de pagar. Per tant, sí que són persones que provenien de la classe mitjana i perfectament preparades, i t'ho diuen, no? Jo és que anava a la universitat i estudiava informàtica i jo soc quasi un enginyer, o jo era enginyer a Dubai, i hi ha persones que t'expliquen la seva vida anterior i, clar, sí.
El que passa és que Europa no està preparada per assumir aquest volum.
Suposo, bueno, jo penso que no, i també jo penso que hi ha una part que tampoc es vol acabar d'assumir, no? Uh-huh. Perquè... Bueno, primer Alemanya sí que han acceptat més, no? També jo penso que han acceptat més veient els currículums, no? També han sigut una mica una tria, no? Es necessiten tècnics, n'hi havia molts, es necessiten metges, es necessiten, per tant, ha fet una tria de currículum dels refugiats que arribaven, però Europa també és molt gran. Jo penso que si realment es mirés des d'un altre punt de vista, doncs, que aquí hagin arribat, bueno, no sé dir el nombre exacte de refugiats que han arribat per la via legal a Espanya, però és ridícul, no?
És ridícul.
Sí, és absolutament ridícul, no dic el nombre perquè m'ho vull equivocar, però és ridícul. Jo no puc creure que a tota Europa no hi hagi més espai, no? Per tant, aquestes persones podrien perfectament instal·lar-se per Europa i portar una vida normal i treballar i viure com amb nosaltres, no?
Uh-huh. Un cop vist el panorama allà, quina és la idea que podeu tenir des de l'Escola Pia de Catalunya per atacar el problema des d'allà?
A veure, sí, aquesta és la gran qüestió, no? Si et mires el problema com a, des de dalt, no? De com ataquem tot el problema en general, és impossible, no? Perquè això se'ns escapa a tu, a mi i a una institució.
I als governs.
I als governs també, no? S'ha de mirar des de molt més amunt, no? Llavors, com que nosaltres estem bàsicament en l'àmbit àmbit social i àmbit educatiu, doncs ens proposaven doncs, poder començar a enviar mestres a fer estades voluntàries a Grècia per fer classes, no? I acompanyar a fer classes a alumnes, però també a alumnes, vull dir, a nens i a joves, però també a adults, acompanyar els professors, no? També fer un reforç dels professors, fer activitats de gestió emocional, no? Això per una banda, que dius, això és molt petitet, sí, però vaig llegir en un lloc, no? Una vegada, i aquesta frase em va agradar, no? Diu, no pots canviar la seva història, no pots canviar el seu passat, potser no podràs canviar el seu futur, però pots canviar la vida d'algú ara i avui, no? Bé, doncs si ens proposem que alguns professors puguin anar a un doncs en aquest cas estem pensant a un poble petitet del nord, de la zona entre Tessalònica i Domeni, per dir alguna cosa, doncs en un poblet d'aquests, que hi ha un centre comunitari, doncs si poden començar a treballar amb un grup de refugiats que hi ha, amb aquests nens, amb aquestes nenes, bueno, a mi m'agrada pensar que sí que igual una mica el futur, tant si aquests nens o aquestes nenes un dia van a Alemanya o França, on sigui, o tornen a Síria o Afganistan, que al final és el que tots voldrien, tornar a casa seva, perquè que quedi clar, tothom on voldria estar és a Alep, a Mosul o on sigui, no és que tothom tingui ganes de marxar de casa, tothom on li agradaria estar a casa seva, la majoria, vaja. Doncs aquest podria ser aquest petit fet transformador, no? A part d'això, jo penso que explicar-ho, no? Fer la sensibilització a tots els nostres alumnes i a tothom qui ho demani, no? Que jo estigui avui aquí, doncs és per això, no? Explicar-ho. De vegades, doncs, si no surt a la televisió, ja quan una cosa es converteix en normal, doncs sembla que no estigui passant i està passant, no? I està passant cada nit.
Fa un any i mig gairebé només parlàvem d'això i ara no en parlem, gairebé.
I ara no en parlem quan... desgraciadament
quan s'enfonsa una barca,
quan s'enfonsa una barca i van 200, o quan algun periodista per casualitat està en una platja on ha aparegut, no?, un nen, una persona, el que sigui, no? Llavors sí, però és que això està passant, no? I penso que també correm el risc també de deixar-ho com a, bueno, això ja, i seguirà passant,
és a dir, no ha deixat de passar,
no ha deixat de passar, ni possiblement, tant de bo, però possiblement no deixarà de passar, no?
I quan vam veure les imatges aquelles d'aquell nen en una platja turca, tothom es va sensibilitzar molt, es van fer campanyes, òbviament, va tenir el seu punt positiu, no que passés el fet, sinó la reacció o la presa de consciència de molta gent davant del fet, però després d'allò, doncs bé, han anat passant coses al món i això ha continuat passant, tot i que no hem tingut més fotos.
Exacte, si no passa una cosa molt que crida molt l'atenció, si nens és més, no,
és més impactant.
T'impacta molt més, però les coses estan passant, seguiran passant. Llavors, el tema de la conscienciació és molt important, no tot el que pugui ser parlar-ne. I també ens hem proposat des de Escola Pia fer el que li anomenem un voluntariat pedagògic, que és preparar materials pedagògics que puguin ser aplicats a... en zones, doncs, per exemple, un camp de refugiats o centres comunitaris.
Què poden necessitar des d'aquest punt de vista, de la pedagogia?
Què poden necessitar? Doncs mira, necessitarien una educació més o menys estable, anem a dir, no?
Què és el que hem perdut?
Què és el que han perdut? Uh-huh. El govern grec té l'obligació, igual que passaria aquí, no?, de qualsevol nen, nena, noia menor de 16 anys ha d'estar escolaritzat, no? Ja ho estan intentant. En alguns llocs ho han aconseguit. Hi ha llocs on l'escola és tan petita, la comunitat és tan petita, on no hi ha places, no? Aquests nens queden fora del sistema educatiu. Hi ha altres llocs on van a l'escola, diguem-ne, ordinària, més o menys, diguem, s'han adaptat i sense problemes, i hi ha altres llocs on el que ha passat és que quan a la classe del teu fill o filla de cop han aparegut cinc companys, un d'Afganistan, l'altre de Síria, l'altre d'allò, doncs algunes famílies s'han posat nervioses, no?, per el tema, a veure si baixarà el nivell, a veure com anirà això, i en alguns llocs s'han trobat que han hagut d'organitzar les classes en horari després de les classes ordinàries de Grècia, no?
O sigui, segregant.
Exacte.
El que, o sigui, el hi ha que això tres, comporta.
Clar, és impossible de fer...
d'integrar si segregues.
Integrar, exacte, no? Es donen els tres casos, que puguin anar a les classes ordinàries, que facin classe però fora de l'horari, o que directament depenguin d'associacions o d'entitats o ONGs que treballin en camps o en aquestes poblacions prop dels camps on ara estan visquent, no? Uh-huh. Llavors, què necessiten? Doncs jo penso que estabilitat, no? Anem directament a què necessiten treballar? Matemàtiques, a veure, 1 més 1 és igual aquí que a Síria, que, no? Vull dir que Alemanya. Per tant, hi ha uns coneixements bàsics que jo penso que tots haurien de seguir aprenent. Evidentment, ells parlen o urdu, o farsi, o àrab, doncs necessitarien també poder continuar aprenent, perquè bueno, parlar el parlen perfectament, però si deixen d'escriure durant tant de temps també perdran l'escriptura, això també és important. Necessiten classes d'anglès, molts demanen classes d'alemany també, amb la previsió de potser anar ja. Els que estan aturats fa molt de temps a Grècia estan aprenent grec, no? Jo m'he trobat amb nois que porten, dic un noi perquè un noi en concret, el Rashid, que portava és sirià i portava, va estar 3 anys aturat a la costa turca, no? Perquè no tenien, fins que van aconseguir els diners sense anar a l'escola, fins que van aconseguir els diners per creuar ell i els 4 germans, pare i mare, venien de la ciutat d'Alep totalment destrossada, i aquest noi parlava evidentment àrab, turc, anglès, una mica de grec, no? Vull dir, estava acostumat a estudiar i em deia, és que jo fa molt que no vaig a l'escola, ara estic tornant a començar a l'escola aquí, a mi m'agradava molt, però em vaig quedar aturat, no? Jo li deia, bueno, seràs el millor traductor del món perquè tens una facilitat, no? I diu, sí, però la meva educació es va quedar als 14 aturada, no? Ara estic intentant reprendre-ho. Per tant, el que necessitarien serien això, no? La seva llengua, la seva cultura, però també, no? Jo penso que també de l'entorn on estiguin situats, també conèixer una miqueta la manera de viure, no? Perquè no es quedin tancats, tot i que visquin amb... que no es facin els guetos aquests dels que parlàvem, no? Perquè hi ha el risc aquest, els que no van a l'escola ordinària, si van a centres comunitaris només es relacionen amb altres refugiats, com ho fem per barrejar, no? Com ho fem perquè tots ens coneguem una miqueta, perdre aquesta por, perquè la por és el que ens paralitza, no? Llavors jo crec que seria això, i també jo crec que necessiten molta ajuda en temes de gestió emocional, evidentment, el que han viscut aquestes persones, bueno, jo penso que per nosaltres és inimaginable, no podem llegir, no, en podem parlar, però no...
Afectarà una generació o més, com la nostra guerra civil també. Exacte. La va afectar.
Exacte, exacte. I llavors això, jo penso que també s'ha de donar eines, no? De mirar de gestionar això. Pensem també que hi ha hagut molts nens i nenes que han nascut durant el trajecte, que han nascut, no han anat mai a escola, per tant pots trobar-te amb algú que amb 6 anys no hagi anat mai a l'escola, i el que tenen llavors és una falta de concentració brutal, no? Perquè tu qui penses amb els nostres nens i nenes de 3 anys que ja entren, ja els veus a classe i ja són capaços d'estar com a mínim dibuixant o atenent durant 5 minuts, són incapaços, no? Poses un puzzle i no sé, més de 30 segons no poden estar fent una cosa. Són persones que són nens i nenes que han viscut situacions molt complicades.
Sempre en alerta.
Sempre alerta, o sigui, hàbits i concentració pràcticament nul·la. Per tant, això també es pot anar treballant, no? amb ells. Jo sempre penso sempre comptant amb persones de les seves comunitats que estan prou preparades per fer-ho també. Hi ha molts mestres, hi ha molts professors. És a dir, no comptant venint tu de fora i dient, ei, jo ho faig bé, no? Sinó compartint-ho amb ells i fer-ho entre tots. Perquè això és quan té sentit.
Això lliga amb el que comentàvem abans. Si són gent amb un cert nivell de formació, els adults, doncs... entenem que deuen estar molt oberts en poder col·laborar en aquest...
Sí, n'hi ha que sí, n'hi ha que no han passat de la fase de no m'esperava això i cauen en una depressió i amb prou feines el que fan és bueno, sobreviure i no fan la passa més de bueno, adaptem-nos i hem de viure ara amb el que hi ha i tirem endavant. També hi ha persones que s'han quedat com enganxades en aquest moment i és molt difícil de fer coses amb ells, però sí que hi ha gent amb moltes ganes, no? Amb moltes ganes de dir, bueno, nosaltres estem així, però aquests nens, aquestes nenes, aquests joves un dia tindran un futur, esperem que millor, ens anem a preparar-los i entre tots, si ells tenen tot el coneixement, vull dir, no has d'anar potser a ajudar però el coneixement ja el tenen.
Ara va fer una pregunta complicada, però a partir de la percepció de la Sara quan del que ha vist allà, què hi ha més, decepció o esperança?
Desesperança. Jo crec que desesperança. Jo crec que sí. I penso en mirades, perquè a vegades són persones amb les que, bueno, jo evidentment no parlo àrab, ja m'agradaria, i amb l'anglès intentem no, doncs, entendre'ns, però les mirades a vegades ho diuen tot, no? I quan t'expliquen, si algú tradueix o algú que sàpiga anglès t'ho explica, hi ha molta desesperança, no? Clar, és que fa uns anys ni s'haguessin plantejat que es trobarien així i ara es troben en un lloc que no són ben acollits, que no són ben rebuts i que el futur és totalment incert, no? I això jo penso que fa que hi hagi desesperança, bàsicament.
I el que més mal fa és no tenir futur.
Exacte. I jo penso que alguns joves, doncs, si ja estan al nord, sí que veuen una possibilitat, però els grans, tot el que han hagut de passar, tot el que han patit protegint a la seva família, no? Per intentar arribar, tot el que han vist, tot el que han deixat enrere, i la rebuda i la situació actual, penso que el que els porta és a desesperança.
I més veient també l'actitud dels governs europeus, que no ajuda. Va haver un moment que semblava que sí que s'obrien fronteres i que s'acollia, però de cop i volta, especialment hi ha alguns governs centreeuropeus, han aplicat polítiques que fins i tot anirien en contra dels mateixos principis de la Unió Europea. I davant d'això, doncs, la por al desconegut a Europa, però ells arriben allà i es troben que no tenen sortida, han fugit d'una guerra.
Sí, sí, han fugit d'una guerra, han fugit de persecució, de perill de mort, no? Per tant, que arribis aquí i et trobis això, doncs, sí, els governs, la situació dels governs, jo penso que és lamentable, no? I al final tot està caient en mans de persones que a títol individual o en petites organitzacions, perquè sí que hi ha les grans, evidentment, també s'han posat en dubte a vegades el paper d'aquestes grans organitzacions sobre el terreny, no? Persones que portaven temps allà posaven en dubte certes coses, però llavors tot cau en mans de persones anònimes que van allà i fan petites coses.
Això que ens comentaves, de muntar una petita escola en un poblet.
Exacte. I això està bé, però clar, la situació és tan greu i tan gran que no n'hi ha prou, no? Llavors, però si no hi ha un canvi de percepció de tots aquests governs que tenim, és francament difícil que això tingui prengui un altre caire, no?
I ara hi tornes. Després de tot el que ens has explicat, oi?
Sí, ara hi torno. Doncs mira, hi torno perquè jo vaig marxar de Lesbos sabent que hi tornaria segur que al nord també.
La gent anava a Lesbos a fer turisme, fa 4 dies.
Lesbos és una illa preciosa. Uh-huh. És una illa preciosa, oliveres, petites cales. És una illa, clar, d'estiu. Aquelles imatges que hi ha a la televisió, no? Que estaves prenent el sol i et anaven arribant dinguis, no? Aquestes barques que els diuen dinguis. I hi havia gent que s'aixecava i hi havia gent que senzillament seguia prenent el sol tranquil·lament, no? I quan els hi preguntaven deien, és que jo estic de vacances, no? No m'agobis. Vale. Doncs quan vaig marxar de Lesbos, aquesta part del projecte que m'havien encarregat des d'Escola Pia, doncs ara l'estem treballant des d'aquí, no? De fet, dimarts tenim reunió amb els professors que han dit, escolta, jo estic interessat, no? Expliquem-nos una miqueta com aniria això, i també el voluntariat pedagògic, però em vaig plantejar, doncs, que ara tenia uns dies per tornar-hi, i especialment Lesbos, no sé, Lesbos era el punt zero i realment potser sí que és el punt més dur, però sentia que havia de tornar-hi, no? I torno, i també, doncs, per donar una altra... Vaig veure més possibilitats de col·laboració, diguem-ne, pedagògica al nord que a Lesbos,
sí.
Però bueno, potser en aquest segon viatge, doncs, com que ja tinc contactes, anem a dir, ja sé on vaig, ja sé una miqueta el que em trobaré, doncs li puc donar una altra volta a veure si també surt alguna opció de projecte a la illa. Per altra banda, doncs jo hi vaig ser en aquest moment de ple hivern, hi havia poques arribades, perquè bueno, és que feia un fred terrible. Ara que ja és primavera, la situació potser també és diferent. Jo m'allotjo a casa d'una petita ONG que es diu Proemait, que fan rescat marítim, són bombers la majoria, o infermeres, i el que es dediquen a fer són guàrdies nocturnes de 12 de la nit a 8 del matí a una zona de la costa. Les costes de Lesbos pensem que estan com repartides entre els diferents grups de rescatadores, que diuen ells, no? que hi ha per la illa. I llavors jo vaig a treballar amb ells. Els hi faig una mica de traductora, faig alguna guàrdia i de pas, doncs, aprofitaré per també seguir buscant contactes de l'àmbit educatiu. No? No ho sé, perquè clar, la gent em diu, ostres, i tornes i fa molt poc i vas anar... i segurament hi tornaré, no? Crec que la vinculació és impossible, no sentir-la ja.
Em sembla copsar una certa vinculació emocional amb l'experiència. És a dir, tu vas començar un projecte d'Escola Pia de Catalunya aquí, un projecte que probablement era engrescador, però no deixava de ser un projecte. Te'n vas allà i diguem que alguna cosa canvia. És una sotregada, això.
Sí. Sí, se't mouen moltes coses. Jo, la veritat és que no era la primera vegada que anava països o en zones amb, amb situacions complicades, havia fet voluntariat per altres bandes del món, però aquesta, aquesta situació, aquest contacte directe amb persones que acaben d'arribar, amb persones que t'expliquen tot el que han viscut i tot el que viuen en aquest moment, doncs és, un, és impossible tornar igual que has marxat, no? Ja et dic, sobretot, suposo que si vas només al nord és al nord, però com que vaig estar a les dues bandes, sobretot a les illes, no? Seria Lesbos, Quios o Samos, no? Que són les tres illes que hi ha, seria el mateix. M'imagino que seria el mateix a Lampedusa, vull dir, a veure, eh? És Lesbos perquè vaig anar a Lesbos, podria ser una altra banda. Jo penso que és impossible anar allà i tornar i fer i seguir sense pensar-hi més i dir, bueno, mira, ja està fet, tanquem, segueixo treballant aquí i ja està, no? Se't mouen moltes coses, crees vincles amb persones d'allà, tant amb, amb, amb persones refugiades com amb persones que estan treballant, persones de la mateixa illa de Lesbos o voluntaris internacionals que estan treballant en diferents projectes allà, i jo crec que aquesta vinculació segurament pues, seguirà per molt de temps, i per això vaig sentir que hi havia de tornar i marxo dijous.
Ara ens deies que ells ho veuen des d'un punt de vista de desesperança. Tu hi tornes perquè tens una certa esperança que la cosa pugui millorar?
Voldria tenir-la. Voldria tenir l'esperança. Depèn. Jo, mira, els dies aquests que hi vaig ser, fèiem un blog, no? Des de l'Acció Social d'Escola Pia anàvem fent un blog, i després rellegint-ho la tornada, no? Perquè vas posant com et senties cada dia i el que veies i el que deixaves de veure, doncs veia que depèn de, no? Depèn d'en qui parlés o depèn d'en qui, de la situació que veiés, i veia més o menys esperança. A mi m'agradaria pensar que sí, perquè si no és com per, bueno, pleguem i deixem-ho estar i ja està. M'agradaria pensar que sí, però sent realista és complicat i hi ha d'haver doncs, un canvi molt... un molt gran, no? Jo a vegades dic que no, amb els meus alumnes de batxillerat, els que ja són grans, no? A l'escola aquí a Sitges, els dic, a veure, nosaltres ho hem fet tan malament, a veure si sou capaços de fer-ho millor, no? A veure si sou capaços vosaltres. Nosaltres ara en podem parlar, podem comentar, jo us explico, vosaltres veieu, em pregunteu el que vulgueu a mi i a qualsevol altre. Hi ha moltes persones que hi han anat, eh? Vull dir, però s'ha de fer d'una altra manera.
Com s'han pres els alumnes aquesta tasca de difusió, quan els hi expliques el que has vist allà?
Ells ho reben molt bé, de fet, a vegades molt millor que els adults. Estan molt interessats, estan més informats del que podria semblar, i tots aquests temes els arriba molt. Llavors vam fer una connexió via Skype mentre estava allà, no? Amb alumnes d'aquí i amb alumnes de l'Escola Pia de Caldes, i va ser molt maco, no? Perquè llavors preguntaven, bueno, i com està la situació, i com ho has vist, i això i l'altre, i que vam llegir de l'altre dia que vas apuntar, que vas escriure, no? Ells ho viuen d'una manera més... A veure, com seria la paraula? Jo penso que estan menys contaminats que nosaltres, no? Menys natural, anava a dir. Bueno, si és que hi ha una manera natural de viure això. Però vull dir, ells tampoc han viscut tantes coses. Potser aquesta és de les primeres... De les primeres coses, no diré greu... Sí, de les primeres coses greus que tenen tan a prop, perquè coses greus en passen per tot arreu. Però aquesta és molt propera, no? I de fet portava anys passant aquí al sud, no? Però que hagi sortit així... en premsa i que hagin estat conscients potser és de les primeres, no? I sí que és cert que el fet de que hi hagi una persona que ells coneguin, que hi hagi estat, la vinculació és molt més ràpida,
és
més gran, no? I ara ja estan pendents, aquest divendres no hi seré, no, seré Lesbos, ostres, quan tornis ens explicaràs, sí, us tindré el dia, tal, no? Estan molt pendents.
Ara resultarà que ens espatllem de grans.
No.
Ja m'has entès.
Sí, t'he entès. No ens espatllem, però bueno, suposo que també és supervivència. Al final t'acabes... bueno, tot el que vas visquent i el que vas veient vas posant més capes, no? Ells encara estan una mica més oberts.
Quant de temps estaràs allà, ara?
Ara estaré 12 dies, un tip més ara.
Doncs...
Però bueno, donaran per fer alguna coseta per Lesbos.
Doncs ja et preguntarem a veure com ha anat tot. Sara Camps, moltíssimes gràcies per aquest testimoni, per aquesta experiència i per aquesta tasca d'intentar posar un granet de sorra en un caos, en una situació caòtica i gairebé inarreglable.
Sí, però jo penso que entre tots, no? Això, granet a granet, potser sí que aconseguirem moure coses.
Doncs Sara, moltes gràcies, bon viatge. Gràcies. I bona tornada.
A vosaltres, gràcies.